Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos al Mirai de la Iglesia, ese programa de actualidad diocesana para ver algunas de las semillas del reino aquí en Mallorca. A día de hoy es viernes 19 de enero de 2024. Mañana, 20 de enero, San Sebastián. ¿Quién fue? ¿Por qué es el patrón de Palma? Enseguida nos lo cuenta el cronista de la ciudad de Palma, Tomeu Bestard. Ayer empezó la semana de la oración por la unidad de los cristianos. ¿Hacia dónde vamos en este sentido? Lo hablaremos con Mossèn Baltasar Morell. Gracias, Lluís Bauzá y José Ponce, al control de la técnica. Un saludo de quien te habla, Bernardo Delgado. Empezamos.
Basta de preguntarse por la vida, basta de quererla comprender.
Pues como decíamos, vamos a conocer hoy, tenemos la oportunidad de acercarnos a la figura histórica, a la tradición de San Sebastián en la ciudad de Palma. Es nuestro patrón, su festividad es mañana y tenemos con nosotros a Tomeu Bestard, que es cronista de la ciudad de Palma. Bon dia, Tomeu.
Bon dia.
Moltes gràcies per estar amb nosaltres.
No, gràcies a vosaltres per convidar-me.
Demà és dia gran, és patró de Palma, Sant Sebastià. Una llàstima que no sigui festa. Enguany, eh?
Bueno, sí, hi ha gent que no serà festa, perquè hi ha gent que no va feina dissabte.
Que no és dia laborable, no?
Hi ha gent que sí.
Sol passar, aquesta festa sol passar?
No, jo crec que tingui record mai, sempre havia estat festivitat, que jo tingui record.
Bueno, enguany tindrem un altre dia, tampoc no és que perdem una festa, és un altre dia Sant Joan i tal. Bueno, molt bé. Sabem moltes coses de Sant Sebastià?
Bueno, no sabem moltes coses perquè Sant Sebastià va viure fa molts anys en el segle III, i clar, no, moltes dades no en tenim. Sí que tenim unes dades bàsiques per saber un poc les seves biografies.
Quines són?
Bueno, ell va néixer de Ves l'any 263 a Milà i de molt jove ja va ser militar. Va entrar en el cor militar i va fer una bona tasca perquè ja de jove va entrar a la guàrdia pretoriana de l'emperador a Roma amb en Dioclecià i allà ell ja se va batiar i se va fer cristià. El que passa que en aquella època els cristians eren perseguits durament i ell ho duia d'amagat.
Encara no era la religió oficial de
no, 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 al revés, era la religió era perseguida. Dioclecià va ser un emperador que va perseguir de forma bastant cruenta en els cristians, sí. Uh-huh. El que passa és que va haver un cas de dos joves, en Marc i en Marcelià, que varen declarar cristians públicament i les autoritats romanes els hi varen donar un termini de 30 dies perquè o renunciaven a la fe cristiana i tornaven a la fe dels reis pagans, dels déus pagans, o serien executats a mort. I durant aquests 30 dies Sebastià, el militar, va estar de vora ells, els va fer companyia, va intentar intercedir per ell davant les autoritats. Aquests dos joves no varen voler renunciar a la seva religió, a la cristiana, i varen ser executats. Abans de ser executats, Sebastià, perquè la cosa se va anant calentint, va ser un moment en què a Roma aquest cas va cridar molt l'atenció i, de fet, diu Sant Ambròs que va ser un moment de moltes conversions perquè varen veure l'exemple dels cristians, d'aquests joves, d'aquesta fortalesa, no?, d'aquesta temperança que tenien, i segur que varen ser moments molt intensos i Sebastià declara públicament la seva religió cristiana davant, no? I això, ell ja havia aixecat sospites entre els seus companys de la guàrdia pretoriana perquè ell anava en exercicis militars, ell feia tot el que havia de fer, llevat de quan anaven adorant els déus.
Els déus,
aquí Sebastià no hi anava. I aquí ja tenien una certa sospita. Aquesta sospita se va desvelar totalment quan ell ja públicament se declara cristià. I precisament durant els funerals d'aquests dos joves que havien mort és quan és coït per ordre de l'emperador, i l'emperador el convida que renunciï a la fe cristiana i diu que no, i tot d'una ordena que l'executin, i aleshores se l'enduen a l'estadi i allà un mauritans amb uns arcs, la famosa imatge que tenim de Sant Sebastià,
a
les fletxes. El que passa és que els mauritans, pensant que ja l'havien mort, l'abandonaren perquè més sabien que els cristians l'agafarien i li donarien sepultura. Però va ser que no. Sant Sebastià va sobreviure en aquesta execució. El va acollir una viuda molt pietosa, també dels cristians romans, que s'anomia Irene, i allà se va curar. Els seus amics li varen combinar a que se n'anar de Roma, que havia salvat sa vida. Li varen dir que no tornés a fer públic la seva... que aprofitassin, vaja, que sabien que se pensaven que era mort, que se n'anar de Roma. Però ell, molt en fora de fer això, se'n va anar a presentar una altra vegada davant l'emperador.
Ah, sí.
I li va dir que li va suggerir que se convertís en el cristianisme. En Dioclecià se va posar fet una fúria i va dir que agafàs la pròpia guàrdia pretoriana, que l'agafassin i el matassin. Aquí sí, el varen dur a l'hipòdrom màxim i allà el varen matar a garrotades. Aquí sí que ell ja va morir. I, bueno, i a partir d'aquí ja Sant Sebastià, un màrtir. I què passa? Que en el 680, ja pegam un vot, en el 680 Sant Sebastià no va ser oblidat a Roma. Era un d'aquests sants màrtirs que no va ser oblidat. I en el 680 també va haver una pesta a Roma, i és quan se comença a sentir se rumoreja de que la gent que s'encomana a Sant Sebastià queda, pues, que Sant Sebastià intercedeix per ells, no? I és aquí quan Sant Sebastià comença a agafar fama, a part de ser un sant militar, que els militars ja el tenien com un dels seus sants, també comença a ser com un intercessor de la pesta. I això és història un poquet de Sant Sebastià.
En el 1600...
No, en el 680, en el segle VII, a Roma. O sigui, aquesta tradició de Sant Sebastià com a intercessor de la pesta és molt antiga, de l'alta edat mitja, no?
De
680.
Aquí a Palma tot això mos ve més tard, no?
Sí.
Quan sofrint la pesta aquí,
clar,
i passa una relíquia seva.
Sí, bueno, és més complicat. És a dir, el que és la reconquesta d'Espanya, venen molts militars d'altres bandes de la cristiandat, no? Sobretot venen francesos i alemans. Aquests cavallers duen una sèrie de sants, aporten una sèrie de sants a dins lo que és la cultura de la reconquesta de la península. Estic parlant, per exemple, de Sant Martí de Tours, per exemple, que llavors té els sants dels cavallers, per exemple, a Catalunya o a València, no? Llavors serà Sant Jordi. Ara no me'n recordo els noms, però bom, són una sèrie de sants de Marratxí, Marratxí, el sant que està a Marratxí, ara no me surten els noms, jo tinc molt mala memòria, però hi ha una sèrie de sants militars que els posen de moda, entre els quals també hi ha Sant Sebastià i Sant Martí, que són els que més coneixem aquí, no? I aquests sants són els que llavors duen els conquistadors a Mallorca, no? Què passa? Que ja aquesta... hem de pensar una cosa. En 1229, quan ve Sant Marçal també és un d'aquests sants. En 1229, just després de l'ocupació del 31 de desembre famós, que és que entren dins ciutat, Medina Mallorca, els sacerdots cristianes, tot d'una se dona un brot de pesta. I de fet el comte d'Empúries, que és un dels grans magnats feudals que venen a Mallorca, mor. I tota la família Montcada, el comte d'Empúries, això ho compta en Quadrado, el comte d'Empúries, sa mare, Montcades. I hi ha una sèrie de familiars, els alemanys, que venen també aquí, també són Montcades, de sa família, des clan dels Montcades. Els dos Montcades ja han mort a sa batalla de Portopí. Tota aquesta gent se mor a sa pesta. I aquí se crea, bueno... Vull dir amb això que Sant Sebastià, ja en el moment de la conquesta, és ja reclamat perquè sa gent, vull dir, malgrat que ha anat bé la conquesta, han estat 3 mesos, però llavors, quan han ocupat Medina Mallorca, la pesta fa realment estragos. Això ja és per com... I això explica de que ja a època medieval a la Seu hi ha una relíquia de Sant Sebastià. És una relíquia molt petiteta, és un tros de fletxa i un tros de costella, però que està un reliquiari a època medieval no és com ara, que ja o com a època moderna, que els reliquiaris són fitxos i que tenen la reliqui. No, a l'edat mitja hi havia reliquiaris i s'anaven porant les reliquis, sí, perquè no hi havia suficients, són uns elements mobles de plata, vull dir,
valiosos, i no hi havia suficients per tantes relíquies que se tenien.
Avui en dia sí que se conserva en el Museu de Capitular, sí que ja hi ha la reliquia aquesta medieval de Sant Sebastià, però vull dir que ja era un sant que, no, que era molt conegut. De fet, durant tota l'edat mitja trobam la Pesta Negra, no hem d'oblidar la Pesta Negra, 1348, que arriba a la ciutat, i que també, bueno, despobla mitja illa i mitja Europa. Vull dir, Sant Sebastià no és un sant conegut ja des del primer moment de la conquesta. Llavors també trobam a la documentació les súpliques que fan els jurats, perquè també una cosa que se m'ha oblidat dir és que Sant Sebastià, no de forma oficial, perquè a Roma no ho deixaven fer, perquè no era una cosa normal, no? Això ve més tard, però els jurats de la universitat, és a dir, el govern balear, diríem, el govern mallorquí d'aquell moment, que duia el regne, sempre el sant que cuiden més és Sant Sebastià, a ciutat, el jurat de ciutat. De fet, la capelleta de Sant Sebastianet, que a època medieval ja existia, que estava entre la capella real i l'actual capella del Santíssim, allà hi havia una capelleta de Sant Sebastianet, ja qui cuidava d'aquesta capella eren els jurats. I precisament a 1508, quan la seu segueix construint, la capella on actualment hi ha la capella de Sant Sebastià, que és la segona de l'Evangeli entrant per la porta principal, aquesta capella ja és definitivament, se'ls donen els jurats, el cabildo, o sigui, el capítol catedralici, els hi donen els jurats aquesta capella perquè, autorització, perquè puguin pagar-la i dedicar-li Sant Sebastià, que és actual. No? 1508. A 1523 és quan ve el famós episodi, quan arriba la reliqui del braç. Aquest és la reliqui que coneixem aquí. I que se venera
normalment. Això és el més conegut.
Sí. I aquesta reliqui arriba un moment molt delicat per Mallorca, un dels episodis més delicats, que són les germanies. En aquests moments, Mallorca viu una guerra civil molt dolenta, no? Perquè moltes morts, fratricida. Com solen ser les guerres civils i damunt si és del segle XVI és bastant difícil d'imaginar. Dins d'aquesta guerra civil, que són la germania, compareix una altra vegada la pesta, que a més si llegint la documentació de l'època és totalment desolador, és a dir, se pensaven que el regne de Mallorca anava a desaparèixer, és a dir, estàvem en una situació que
tan
avui en dia
malgrat greu.
Han viscut lo del coronavirus, avui en dia és molt difícil entendre com se trobava, i sobretot a ciutat, més que a la part forana, perquè a ciutat se refugiava molta de gent a les iglesis, hi havia molta aglomeració de gent i la pesta va matar molta de gent. En aquest context, un dematí arriben un cavaller de Rodes a ciutat. Què són els cavallers de Rodes? Són el que avui en dia coneixem com els cavallers de Malta. Eren un ordre militar que venia de Rodes, són aquestes ordres que juntament amb el temple venen de les croades, que ells des de 1309 residien a Rodes, expulsat de Jerusalem i de Sant Joan d'Acre, i des de 1309 havien viscut a Rodes i se'ls coneixia com a cavaller de Rodes. Els cavallers de Rodes a Palma i a Mallorca eren molt coneguts des de la conquesta, l'ordre de Sant Joan de l'Hospital, que són els cavallers de Rodes. És una ordre molt coneguda des de la conquesta. Molt de mallorquins hi han format part. Ha donat tres mallorquins grans mestres durant la història, vull dir, els dos germans Cotoners i en Despuig. Vull dir, és una ordre molt coneguda, no? En aquest context de Germania arriben aquest cavaller de Rodes que acaben de perdre Rodes davant els turcs. A sud de gener firmen la capitulació de 1323 i ells arriben a l'estiu del 23. I arriben perquè estan portant un tros del braç de Sant Sebastià que el tenien a Rodes. El gran mestre ordena a una part del cavaller, a un cavaller, que llevin un tros d'aquest braç i se l'enduguin cap a Espanya. I en aquest viatge cap a la península s'aturen a Mallorca i se comença a murmurar que ha arribat una relíquia de Sant Sebastià per uns cavallers de Rodes, i a ciutat, pues, amb aquests efectes taumatúrgics que la gent tenia les relíquies, se converteix com un muntalisme al voltant del qual hi ha la relíquia, i més que mai la gent resa a Sant Sebastià i la pesta desapareix en el mes d'agost. O sigui, els clavellers arriben a principis de l'estiu i en agost la pesta ja ha remetit. Això evidentment
pues, és la llibertat de cadascú creure
que... No, no, però és un fet que a Mallorca la reputació de Sant Sebastià, això és indiscutible, augmenta si ja era famós exactament, no? Tant és així, i aquí ja ve la llegenda que els cavallers de Rodes han de continuar el seu viatge i cada vegada que embarquen davant el moll, davant la seu, un temporal s'aixeca durant dos o tres dies i no els deixa partir.
No els deixa partir.
I bueno, la gent comença a dir que això és que
ha de quedar la relíquia.
Ha de quedar. Arriba hi ha com un concili entre el bisbe de Mallorca, el capítol, els jurats i els cavallers, i per una suma de dos bes, una sèrie d'educats de milanesos,
queda.
No? I això és història, no?, de com la relíquia de Sant Sebastià arriba a Mallorca. Llavors, ja a 1540 és quan s'encarrega en Francesc Quintana, que és l'orfebre, que fa
el
famós relicari en forma de braç que coneixem
avui. Que és el que tenim avui en dia, que demà, per exemple, tindrà un paper protagonista, no?, en aquesta Eucaristia, demà a la seu de Mallorca, a les 10:30 des de matí, aquesta missa de Sant Sebastià, el dia 20 de gener, el dia del patró de Palma. Aquestes pestes també ho devien ser, per tant de morts, no?, devia ser infecció d'això, no?, dels cadàvers, o perquè deim pesta i no sé molt bé a què mos referim.
Bueno, és que pesta n'hi ha de molt de tipus, jo tampoc som un expert en pestes, però pesta era una epidèmia. No és la mateixa pesta negra que la pesta que se va donar, per exemple, durant la Germania. Són epidèmies. En aquell moment, pesta se li deia qualsevol tipus d'infecció contagiosa.
Clar, i vas a saber el que fos. Perquè avui en dia sabrien dir molt millor.
Exactament.
Un mal dolent, no? Un mal dolent. Pues molt bé, no m'ho dono temps per més, però estic segur que hauria molt més. Mos he quedat en ganes de...
Hi haurà més d'altres ocasions.
Hi haurà més ocasions, altre any, per aquesta festa tan important, que és el patró de Palma, Sant Sebastià. I doncs moltíssimes gràcies, Tomeu Bestar, cronista de la ciutat de Palma, per fer-nos un espai i venir aquí a la COPE.
Gràcies a vosaltres.
Fins la pròxima. Encantat. I bon dia, Sant Sebastià.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Enguany, per primera vegada a les Illes Balears, s'administrarà la vacuna contra la grip a tots els infants d'entre 6 mesos i 4 anys i 11 mesos d'edat. I també, com cada any, s'immunitzarà els infants amb patologies cròniques. Protegeix els teus fills. Demana cita al telèfon InfoSalut Connecta 971 22 0000. Govern de les Illes Balears.
El Auditorium de Palma presenta...
Aprendim más en 3 horas de tàper.
Miss Tupper Sex, el monólogo de humor que habla sin reparos del sexo. Descubre todo lo que no te atreviste a preguntar sobre el sexo con Pilar Ordóñez. Miss Tupper Sex, 19 y 20 de enero en el Auditorium de Palma. Venta de entradas en taquillas Auditorium y en auditoriumpalma.com.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¿Y a ti? ¿Cómo te gusta dormir? En Beds te asesoramos sobre tu descanso. Descubre nuestras rebajas con descuentos de hasta el 55%. Beds, el descanso de verdad.
Búscanos en Beds.es.
En Kia llevamos 30 años esperándote, porque mientras tú estabas rebobinando cintas con un boli, Kia Sportage no ha dejado de avanzar. Pero no pasa nada, llegas justo a tiempo. Kia Sportage, 30 años esperándote.
Kia, movement that inspires.
Ven a Autovidal y Talleres, concesionario oficial Kia en Palma y Manacor, o visítanos en autovidalytalleres.com.
¿Sufres de dolor crónico o estás paralizado en tu vida? En Movisalud Wellness Clinic tenemos un espacio para crecer y mejorar. Siéntete acompañado. Somos especialistas en patologías de espalda, dolores crónicos y entrenamiento de salud. Si quieres emprender un camino saludable o te han recomendado hacer ejercicio, llama al 628-6269-42 o búscanos en movisalud.com. Tu espacio para crecer.
Estrena 2024 entrenando en Bidin Illes y disfruta del nuevo Bidin Marrachí. Sala fitness más amplia y confortable. Nueva sala ciclo más moderna. Una nueva zona de entrenamiento exterior y un spa completamente renovado. Este año, Bidin Illes te da más. ¿Te lo vas a perder? Apúntate ya y convierte tu vida en Bidin. Socio de uno, socio de todos.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha las ofertas pensadas para ti hasta el 22 de enero en Carrefour y Carrefour.es. Naranjas Maya 4 kilos, 3,96 euros. El kilo saldría a 99 céntimos. Bananas, 1,05 euros el kilo. Y recuerda, el próximo sábado 20 de enero abrimos todos nuestros centros de la isla en horario habitual. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Acude a los mejores oftalmólogos de Miranza Balma para tratar tus problemas de visión con la última tecnología y cirugía premium refractiva, con lentes intraoculares, láser y de catarata o tratamientos en estética ocular. Pide cita en Miranza Ivo o Miranza Paseis Mallorca llamando al 871-160-180 o en miranza.es. Miranza, la excelencia de oftalmología más cerca de ti.
¿Diga? Para más despacio, tengo la solución. Llamo a Safra 21, que están abiertos todos los mediodías y reservo mesa. Podemos degustar las mejores paellas, arroces melosos, fideuás. Se me está haciendo la boca agua. No te lo pienses más y reserva tu mesa en www.safra21.com o pídelo para llevar en 3, 2, 1. Safra 21.
Pues como decíamos al inicio, ayer empezó la semana de oración por la unidad de los cristianos. ¿Hacia dónde vamos? Pues lo sabemos mejor, como siempre, hablando con quien mejor conoce esto ahora mismo, que es el delegado de Ecumenismo y Diálogo Interconfesional del Bisbat de Mallorca, Baltasar, Mosén Baltasar Morey. Buenos días.
Buenos días, Bernardo.
Muchas gracias por estar con nosotros.
A ti por llamar, como siempre.
En este Mirai de la Iglesia que mira la unidad de los cristianos, a esta semana del ecumenismo, se nos recuerda que la Iglesia sueña y trabaja por la unidad.
Exacto, sí, es decir, no tiene que ser solo un ideal, sino que tenemos que tender hacia ello con nuestro trabajo, y es de lo que desde la oración intentamos hacer, tender puentes para que es nuestro deseo y el deseo de toda la Iglesia, así que por eso rezamos. Se van haciendo pasos, pues el Papa Francisco está muy implicado con el tema del ecumenismo, y después hay distintas organizaciones internacionales del Consejo Mundial de Iglesias, que también en el que forma parte pues de la Iglesia Católica, y ahí pues desde ahí se va trabajando pues para intentar acercar posturas y limar asperezas teológicas, sobre todo.
Esta semana empezó ayer con la oración en la Iglesia Ortodoxa Rusa. Un poco delicado el enfoque que está dando esta Iglesia a lo que está pasando en Ucrania.
Ya, pero bueno, esto desde la delegación y desde nuestro ámbito de ecumenismo, pues los temas de política intentamos siempre dejarlos un poco al margen, que son siempre causa de división, y centrándonos en lo importante, que es empezar por la unidad, que es precisamente el germen o el principio de la paz.
Esta tarde la oración será con la Iglesia Católica Alemana y la Evangélica Luterana Alemana. Quizás, aparte de la católica, la que más presencia tenga en Mallorca, ¿no?
Sí, yo creo que junto con el colectivo también de los ortodoxos, tanto rumanos y rusos, son la presencia. Justo ayer en una comida con el obispo nos dijeron que había como censados aproximadamente unos 20.000 alemanes en Mallorca, más después una población un poco variable, que a veces en verano llega hasta los 80 o 75.000. Así que sí, forman un colectivo bastante bastante importante.
Muchísima gente. Ellos en Navidad, cuando llenan por dos veces en el mismo día la Catedral de Mallorca, los alemanes, uno dice, joder, aquí hay una presencia,
sí, sí.
¿No?
En doble, a las 3 y a las 5 hacen esa celebración ecuménica desde hace muchísimo tiempo en la Catedral, y yo nunca he podido asistir porque justo por las horas me pilla muy mal para las celebraciones de Navidad en las parroquias, pero sé que existe muchísima gente.
La celebración principal de la semana, ¿no? Entiendo que a la que más convocados estamos los católicos es el domingo a las 5 de la tarde en la catedral.
Hombre, lo suyo sería que todos fuéramos a todas las celebraciones y no solo a la de la catedral. Es verdad que la catedral está presidida por el señor obispo y siempre pues reviste como un poco más de centralidad y de importancia, pero todas son igualmente igualmente importantes. Porque si no hacemos oraciones de primera y de segunda, y no se trata de eso tampoco.
Uh-huh. Otra de las oraciones de los rezos por la unidad es con la iglesia sueca, el martes a las 7 de la tarde, en la avenida Joan Miró. Esta quizás es una de las iglesias de las que menos estamos acostumbrados a hablar, Baltasar, la iglesia sueca.
Pues sí, la verdad es que es una iglesia más pequeñita, porque la población sueca en Mallorca es bastante inferior a la de los otros, a la de los otros. Pero siempre están muy interesados en el tema ecuménico y siempre se apuntan a todas las actividades que realizamos. Por ejemplo, siempre en primavera solemos organizar una peregrinación ecuménica a un santuario donde también hacemos un poco de oración por la unidad, y ellos siempre participan y están muy interesados, sí.
Es un templo, esto en calle, la avenida Joan Miró, es un templo suyo, de la iglesia sueca.
Sí. Además, adquirieron lo que son los bajos del edificio y allí lo reformaron todo para hacer su iglesia, y la verdad es que lo han dejado, bueno, muy muy sueco protestante, pero bonito.
¿Habrá iglesias presentes en Mallorca, cristianas, de otras confesiones, que no estén involucrados en esta semana, me imagino?
Sí, hay algunas más con las que pues no se ha tenido mucha relación, o tampoco a veces no ha habido tampoco mucho interés en participar en estos temas.
La clausura de la semana será el jueves 25 a las 7 de la tarde, con el rezo de vísperas solemnes. Es en el día de la conversión de San Pablo en el templo de Santa Magdalena de Palma, en el convento.
Sí, allí desde hace unos años cambiamos el sistema porque se da una Eucaristía en acción de gracias, pero hablando con el grupo de la gente que formamos el equipo del ecumenismo, pensamos que una Eucaristía no era muy lo más adecuado, a lo mejor, dado que, bueno, pues hay una gran parte de ellos que no pueden participar, y para evitar pues posibles problemas a la hora de la comunión o confusiones, decidimos que era mejor pues hacer unas vísperas, que es un rezo de la iglesia que muchas de las iglesias también lo comparten, y pues las monjas se ofrecieron y nos aceptaron, y pues ya desde entonces lo vamos haciendo ahí.
¿Tú, en tu contacto con estos hermanos de otras confesiones cristianas, Baltasar, percibes la misma ilusión en ellos que hay en la Iglesia Católica por alcanzar un día la unidad?
Sí, se van. Lo más importante es ir echando puentes y limando asperezas. Y después lo otro, pues ya el Señor nos concederá el don, que al final no es trabajo nuestro, sino don del Señor siempre.
Muy bien, pues que así sea. Hemos pasado prácticamente por todos los días, los momentos. Quizá no hemos comentado que el lunes 22 a las 6:30 de la tarde es el rezo de vísperas con la Iglesia Rumana y Serbia Ortodoxa en el Seminario Nuevo. En este caso sí es un templo de la Iglesia Católica, siendo que se va a rezar con los rumanos y serbios.
Sí, bueno, pero es muy frecuente que estas iglesias pidan pues a la Iglesia Católica templos que estén vacíos o sin uso para poder realizar ellos sus celebraciones. Tenemos el caso, por ejemplo, de la Iglesia Ortodoxa Rusa, que tienen la Iglesia de Santa Caterina de Siena. Uh-huh.
Pues Mosén Baltasar Morey, delegado del obispo y del obispado de ecumenismo y diálogo interconfesional, ánimo en esta semana tan intensa.
Muchas
gracias por el esfuerzo, por recordarnos la importancia de esta unidad por la que rezamos y trabajamos, y hasta la próxima.
Hasta la próxima, y eso, pues a permanecer unidos en la oración.
Gracias.